dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 9 graus a la ciutat de Barcelona, 4 graus a Girona, 10 a Tarragona, 7 a Lleida, 6 a Granollers, a Olot, en tenen 2. Avui fa una mica més de fred, poden seguir caient plogim, sobretot cap a la costa. A la resta, els núvols estaran una mica més trencats, el vent, això sí, seguirà acompanyant-nos. Va, que demà potser això fa un tomb i podem començar a veure una mica més el sol. Avui és dimecres, 23 de març.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, que com sempre arrenca amb tres protagonistes. Els dos primers que passaran pel programa són en Javier Pacheco, el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, i en Pere Roque, que és el president del sindicat Assaja a Lleida. Diumenge, el món rural va omplir el centre de Madrid, de la capital espanyola. Avui els principals sindicats i les organitzacions de consumidors també surten al carrer. El missatge és d'urgència a Pedro Sánchez. També políticament es pressiona el president espanyol perquè prengui alguna posició, perquè mogui fitxa per ajudar els ciutadans, a les empreses, als pagesos a fer front a l'escalada de preus. Inflació, llum, gas, benzina, dièsel. Avui us ho seguirem explicant. La situació és complicada. Si sumem la vaga de transportistes, que ja té conseqüències en la logística i que feia que el ministre d'Agricultura, Luis Planas, aquestes últimes hores advertís aquest dimarts que la situació és preocupant, tot plegat dibuixa un còctel social de difícil digestió. 28 dies després de l'inici de la guerra ja sabem quin n'és el preu per ara. L'intuïm elevat, la factura s'està disparant. El 29 de març encara és lluny i els dies es fan llargs per la ciutadania. Avui n'escoltarem una part, avui, que sortiran al carrer reclamant al govern espanyol que mogui fitxa i que ho faci quan abans millor. A partir de 9:15, Pere Roquer i Javier Pacheco en directe al matí a Ràdio Estel. I l'altre nom del dia, evidentment, és el del conseller d'Ensenyament, Josep González Cambray, assegura que no aplicarà percentatges de castellà ni de català a les aules, que esquivarà la sentència del Suprem amb un nou decret que fixarà l'ús de les llengües en funció de la realitat de cada centre. Sociològicament parlant té sentit i pedagògicament segur que és més intel·ligent que no pas una quota política. Esperem que funcioni i que no tornem a perdre'ns en l'astúcia. El govern espanyol ja va comprometre's a no demanar l'execució de la sentència del Suprem, però també exigia que la sentència s'executés. Veurem què passa amb entitats com l'Associació per l'Ensenyança Bilingüe, on hi ha exmembres de Ciutadans i del PP que demanaran al Suprem que executi la sentència. Només ho poden fer, en principi, els qui van ser part interessada en el cas. Si el Suprem els acaba donant aquesta condició, tot i que no van estar en la causa, el termini d'un any que ha plantejat el conseller per tenir aquest decret que ha d'esquivar una sentència d'aplicació immediata quedaria en paper mullat. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. Com sempre a aquesta hora, li preguntem al Jordi Miralles. Jordi, quin temps ens espera? Bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui altra vegada amb pluges que afecten ara mateix les terres de l'Ebre, Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, precipitacions que aquestes últimes hores han donat entre 2 i 3 litres d'aigua per metre quadrat, i al llarg del dia d'avui en aquest sector de les comarques del sud de Tarragona ha de continuar plovent de forma feble. A la resta del país tindrem nuvolositat entre variable i abundant, moltes més clarianes a les comarques de l'interior i el Pirineu, i més núvols a la costa. Precisament a la costa i al perlitoral tindrem més estones de sol respecte a les comarques del sud, però encara la possibilitat que en aquestes comarques costa i prelitoral pugui arribar a caure al llarg del dia algun plogim de caràcter feble. Hem notat també les temperatures que han baixat respecte a dies anteriors. Ens hem d'abrigar una mica més aquest matí per sortir al carrer. De dia, temperatures màximes entre els 12 i els 15-16 graus, més o menys com les que vam tenir ahir. I també estones amb vent de llevant i de gregal a la costa, que farà que la sensació de fresca quan bufi aquest vent sigui una mica més marcada.
Gràcies, Jordi. I anem cap al RAC per saber com s'està circulant ara mateix a les carreteres catalanes. Allà hi tenim, com sempre, l'Armand Maravall. Bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora comencem parlant de situació complicada per l'autopista AP7, on a l'altura de Sant Cugat hi ha un carril tallat perquè s'estan retirant de la via un camió que s'ha incendiat. Això provoca congestió en sentit nord, en sentit Girona. De fet, des de l'altura de Castellbisbal ja hi ha 7 quilòmetres de retencions a l'AP7 i també venint per la D23, són fins a 4-5 quilòmetres més de congestió des de Molins de Rei fins al nus del Papiol. Per tant, cua per estona en aquests trams de la B23 i de l'AP7. Per entrar cap a Barcelona, també retencions habituals, ara per la C58 són 4 quilòmetres des de Montcada i Reixac, també amb retencions a Ripollet en sentit Terrassa, o per les entrades de la Pota Sud també lentitud i retencions habituals a l'A2 i de la B23. Pel que fa a les rondes, matí de congestió ja en els dos sentits de la marxa, sobretot amb alguna aturada en sentit el Llobregat a l'altura del Fòrum per la Ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand. Moltes gràcies. Avui estarem molt pendents de la situació pel que fa al trànsit a la ciutat de Barcelona i a les seves rodalies, perquè és una jornada molt complicada per les diverses vagues i manifestacions que hi ha convocades, algunes d'elles al matí. Ara les repassem. Passen 6 minuts del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dimecres. Avui és una jornada de mobilitzacions al carrer per exigir al govern espanyol que mogui fitxa per aturar l'escalada de preus de l'energia i dels carburants. Avui UGT, Comissions Obreres i associacions de consumidors han convocat manifestacions a la tarda arreu del país. Abans, a aquesta hora, els transportistes mantenen la vaga i els piquets ja dificulten la feina una altra vegada al port de Barcelona. A partir de les 9, taxistes i camioners fan una marxa lenta per la Ronda Litoral. Empreses com Danone, Sant Miguel o Mau avisen que han d'aturar la producció per falta de matèries primeres. Per ara, Pedro Sánchez aguanta el pols i no aplicarà mesures fins dimarts de la propera setmana. Abans, avui coneixerem les propostes que Europa debatrà demà i divendres per abaixar els preus de l'energia. Avui la llum marca a Espanya el seu quart rècord històric amb 340 euros al megawatt hora. També hi ha vaga avui a les escoles i a les universitats per la quota del 25% del català. Atenció, perquè el govern prepara un decret que regularà l'ús del català i el castellà a cada escola en funció de la seva realitat sociolingüística. És un decret que estarà llest d'aquí a un any, però mentrestant el govern no aplicarà la quota del 25% que imposava la sentència del Tribunal Suprem. A partir de dilluns, els positius per Covid ja no hauran de fer quarantena si són asimptomàtics o si tenen símptomes lleus de la malaltia. Tampoc hauran de fer quarantenes els contactes estrets. La mesura es pren davant l'alt nivell d'immunitat global que tenim ara mateix. També aquest dimecres, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i d'altres consistoris inclosos en la baixa, en la zona de baixes emissions de la capital catalana es reuniran per decidir si presenten recurs a la sentència del TSJ que l'anul·la. Una de les entitats que la va denunciar ja ha demanat a la justícia que apliqui de manera immediata aquesta sentència. I en esports, el Barça femení ja té un peu a les semifinals de la Champions. Aquesta nit s'ha imposat 1-3 al Real Madrid, remuntant un partit que ha començat perdent. La tornada es juga dimecres vinent al Camp Nou.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Busquem més titulars del dia als diaris d'aquest dimecres. La Unió Europea planteja 5 mesures urgents per abaratir el preu de la llum. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Es proposa posar un preu de referència al mercat majorista, establir topalls aquests preus com plantejava Espanya, afavorir que hi hagi proveïdors que negociïn de forma conjunta i també establir preus fixos per a les companyies generadores d'electricitat. La proposta es debatrà demà i divendres en la reunió dels 27. Ho avança Guillermo Abril, al País.
Un nou contracte laboral reconeix l'especificitat dels artistes.
El Ministeri de Cultura fa un altre pas cap a l'Estatut de l'Artista i ahir el Consell de Ministres va aprovar un nou règim laboral adaptat a les necessitats i peculiaritats del sector artístic. En aquest nou contracte reconeix la temporalitat i intermitència dels actors i actrius, incloent també a tècnics i auxiliars. Ho detalla Justo Barranco, a La Vanguardia.
I Barcelona tindrà una unitat dedicada exclusivament a les violències sexuals.
El govern municipal aprova la compra d'un nou local al districte de l'Eixample per obrir una oficina d'atenció especialitzada. En aquest local s'atendran dones, nens, adolescents i persones de l'entorn de la víctima que siguin afectades per la violència masclista. Ho podem llegir al periòdico.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
A una jornada, la d'aquest dimecres, marcada per les mobilitzacions que us hem anat explicant, ara ho detallem, més pressió social al govern espanyol perquè actuï davant l'escalada de preus, tant dels carburants com de l'energia. Avui, que la llum marcarà el seu quart rècord de preu més car de la història amb una mitjana de 340 euros al megawatt hora. Aquest matí, marxa lenta per la ronda litoral des de l'aeroport i fins al Parlament, on participaran taxistes i camioners. Els transportistes mantenen els piquets a aquesta hora al port de Barcelona amb problemes per operar amb normalitat i a la tarda. Mobilització dels sindicats, Comissions Obreres i UGT, de la mà d'altres plataformes en defensa dels drets socials, davant la creixent escalada del preu de l'energia i d'altres béns bàsics que s'han intensificat per la guerra a Ucraïna i que ja estan impactant de manera significativa en totes les cases, especialment, evidentment, en les més vulnerables. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Sota el lema "Frenem els preus, evitem la pobresa", els sindicats es manifestaran aquesta tarda amb l'objectiu de reclamar als governs de l'Estat i de Catalunya mesures urgents per lluitar contra l'empitjorament de les condicions de la vida de la ciutadania. Les mobilitzacions a Catalunya tindran lloc a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A la capital catalana començarà a les 6 de la tarda a la plaça Urquinaona.
D'aquí a uns minuts, Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, en directe aquí al matí a Ràdio Estel per parlar d'aquesta manifestació. Els transportistes també mantenen el seu pols amb el govern espanyol i allarguen la vaga. Això ja ha fet que empreses com Danone, Sant Miguel o Mau hagin anunciat que hauran d'aturar les seves fàbriques si aquesta aturada continua. Per evitar-ne part de les conseqüències, el Ministeri de Transports ha decidit flexibilitzar els temps de conducció i descans dels camioners.
La mesura estarà en vigor fins al 27 de març i permetrà que els camioners que treballin puguin conduir més de 9 hores diàries. La normativa també permet reduir el descans diari dels conductors, que passa d'11 hores obligatòries a 9. Algunes empreses ja s'han aturat, són l'Azucarera, Conserves Calvo o el fabricant de galetes Cuétara.
Malgrat tot plegat i aquesta pressió al carrer, el govern espanyol es resisteix a prendre mesures abans del Consell de Ministres de la setmana vinent, a l'espera de la reunió europea de demà i de divendres. Per ara, el govern espanyol descarta pujar els impostos a les companyies elèctriques, com havia proposat Unides Podem. De fet, en les últimes hores, Pedro Sánchez s'ha reunit amb els directius d'empreses com Endesa o Repsol i els ha demanat que facin un esforç addicional davant la crisi energètica. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. La reunió s'emmarca la ronda de contactes que manté el govern espanyol amb diversos actors abans d'aprovar la setmana vinent el pla de xoc per fer front a la pujada del preu de l'energia. A la trobada només hi ha anat la part del PSOE, del govern de coalició, amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta, Teresa Rivera.
No hemos hablado de impuestos a las grandes eléctricas, hemos hablado del modo en el que conseguir energía más barata y del modo en el que a grandes actores institucionales como las grandes eléctricas pueden contribuir en mucha mayor medida al confort de los consumidores.
Rivera ha explicat que s'ha demanat impulsar el desplegament de les energies renovables, però que en cap cas ha posat damunt la taula la petició de Podemos d'obligar les elèctriques a pagar més impostos.
Gràcies, Judit. Justament avui la Comissió Europea presentarà les seves opcions a debatre per fer front a la crisi energètica agreujada per aquesta guerra a Ucraïna. Entre aquestes s'inclou la possibilitat de posar límits al preu del gas i l'electricitat, així com mesures per frenar l'augment del preu de la llum per als consumidors.
Són mesures que ja han demanat països com Espanya, França, Itàlia o Bèlgica, però que de moment no veuen amb bons ulls un gruix important dels estats membres. Concretament, Alemanya, els Països Baixos i els països nòrdics, que rebutgen imposar límits als preus. Tot i així, el vicepresident de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, ha anunciat aquest dimarts que prendran mesures en matèria de seguretat energètica i neutralitat climàtica, buscant limitar el preu de les energies.
Educació no aplicarà el 25% de castellà a les aules i està preparant un decret per esquivar la sentència del Tribunal Suprem que l'obliga a fer-ho. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Aquest divendres s'acaba el termini perquè la Generalitat doni una resposta a la sentència del 25% del castellà a les aules. Davant d'aquest escenari, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, afirma que no aplicarà aquest percentatge a les escoles.
El govern que fa és donar resposta al tribunal amb la línia del que li he traslladat abans, desplegant un marc normatiu, donant absoluta garantia de l'aprenentatge de les dues llengües, el català i el castellà, a l'acabar quart d'ESO, i no aplicant percentatges d'aprenentatge perquè no és una mesura pedagògica.
El govern vol esquivar la sentència desplegant un nou marc normatiu per blindar el català a les aules. Es tracta d'un decret que ha presentat el conseller que té com objectiu enfortir el model lingüístic d'escola catalana i dotar de més seguretat jurídica als projectes educatius. Aquest decret serà sotmès a consulta pública de tota la comunitat educativa.
Gràcies, Sílvia. Tot i l'anunci de l'executiu català, avui els sindicats educatius han convocat una nova aturada en defensa de la immersió lingüística i en contra del 25% de classes en castellà.
La protesta, de la qual s'han desmarcat Comissions Obreres i UGT, també té el punt de mira al govern i concretament al conseller d'Educació, Josep González Cambray. A més, aquest dimarts, després de més de dues hores de reunió amb el Departament d'Educació, el comitè de vaga ha anunciat que també manté l'aturada pels dies 29 i 30 de març a l'espera de conèixer una proposta per escrit que els farà arribar al departament demà mateix.
El president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, rebrà avui a víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
Ho ha avançat l'associació Infància Robada. I fons de la Conferència Episcopal han indicat a Radio Estel que es tracta d'una trobada de caràcter privat.
I a partir de dilluns, els positius per Covid ja no hauran de fer quarantena. El Ministeri de Sanitat les eliminarà per a persones asimptomàtiques o amb símptomes lleus de la malaltia.
Tampoc hauran de fer quarantenes els contactes estrets. Així ho ha acordat la Comissió de Salut Pública arran dels alts nivells d'immunitat per la vacunació. El canvi s'engloba dins la nova estratègia de vigilància i control de la pandèmia un cop superada la fase aguda. Això sí, l'estratègia s'aplicarà sempre que els indicadors d'utilització de serveis assistencials es trobin a nivell baix.
I el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Reial Decret que fixa el funcionament del bo cultural destinat als joves de menys de 18 anys. La mesura beneficiarà a 500.000 joves de tot l'Estat a partir del mes de juny.
El bo serà vàlid durant els 12 mesos següents a la concessió i els 400 euros s'hauran de destinar a l'adquisició i de productes, serveis i activitats culturals. La previsió és subvencionar arts en directe, patrimoni cultural i arts audiovisuals fins a un màxim de 200 euros. Pel que fa als productes culturals en suport físic, com llibres, CDs o videojocs, s'hi destinaran com a molt 100 euros per beneficiari. La mateixa quantitat que es podrà utilitzar pel consum digital o en línia. Aquestes ajudes suposen una partida de 210 milions d'euros recollida als pressupostos generals de l'Estat.
I aquest matí l'Ajuntament de Barcelona es reunirà amb la Generalitat i amb diversos municipis de l'àrea metropolitana per decidir si presenten un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la suspensió de la zona de baixes emissions.
La reunió arriba després que el consistori hagi assegurat que la mesura continua vigent i que l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya advertís en aquesta emissora que estan valorant demanar que s'executi la sentència de manera immediata. Qui ja ha demanat al TCJ que executi la sentència immediatament és la plataforma d'afectats per restriccions circulatòries. Aquesta plataforma també estudia convocar protestes, però per ara no ha pres cap decisió.
Per la seva banda, diverses plataformes ecologistes insisteixen que la zona de baixes emissions no és suficient i que s'ha d'anar més enllà.
Ho ha explicat el Tot anirà bé de Radio Estel, la portaveu d'Ecologistes en Acció i de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, Maria García.
O sigui, ara mateix tenim una zona d'altes emissions. Uh-huh. Per tant, quines són les mesures que urgentment hem d'aplicar, no només per la contaminació, hem de fer una gran zona de baixes emissions que sigui espectacular i referent a nivell europeu. El fonamental és superar aquest esquema que ja existia en les ajudes Renove, que encara es donen.
Anem cap a Ucraïna. Volodymyr Zelensky acusa Rússia d'haver segrestat els qui treballaven per fer un corredor humanitari a Mariupol. A més, el president ucraïnès assegura que sotmetrà a referèndum de tot Ucraïna el contingut d'un possible acord o possibles acords amb Rússia per acabar amb el conflicte.
El líder ucraïnès s'ha obert a negociar amb Moscou l'estatus de Crimea i les autoproclamades repúbliques del Donbass, però insisteix en que donarà veu als ciutadans perquè decideixin sobre el futur dels territoris ocupats. Rússia segueix mostrant-se escèptica amb les negociacions. Les últimes hores, el president francès, Emmanuel Macron, ha parlat tant amb Zelensky com amb Putin, instant-los a seguir negociant.
En aquest mateix sentit, aquest dimarts, l'ONU ha advertit Rússia que li serà impossible guanyar la guerra i que, per tant, la negociació és l'única opció que li queda.
El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha advertit a Putin que no aconseguirà obtenir el control de tot Ucraïna i guanyar la guerra. Per això ha insistit que abans o després s'haurà de moure del camp de batalla a la taula de pau.
Pel que fa a la crisi de refugiats derivada de la guerra, Amnistia Internacional celebra la posició d'Europa amb l'acolliment de refugiats i augura que la permissivitat i l'obertura de fronteres per acollir ciutadans ucraïnesos marcarà un precedent de cara a futures crisis migratòries.
El director d'Amnistia Internacional a Espanya, Esteban Beltrán, ha insistit que l'acolliment de refugiats de les últimes setmanes demostra que Europa sí que tenia capacitat de gestionar l'arribada de migrants en situacions com la guerra de Síria. Ho ha explicat el punt i seguit de Radio Estel.
marca un precedente. Es decir, cuando se quiere, se puede, y se puede ayudar a la gente a escapar de la represión. Lo hacen ahora con Ucrania, un país incluso como Polonia, que se ha resistido a recibir personas refugiadas de Siria. Por lo tanto, marca un precedente. Ahora será, entiendo, mucho más difícil en el futuro que Europa siga teniendo una política restrictiva de asilo cuando ha hecho lo que ha hecho y de forma positiva sobre la gente que huye de la represión rusa en Ucrania.
Justament pel que fa als refugiats a Catalunya, la Generalitat té ja comptabilitzades 14.000 persones procedents d'Ucraïna que han arribat fugint de la guerra. Davant l'augment d'arribades, el govern demana a l'Estat que apliqui un fons econòmic específic que tingui en compte el nombre de persones acollides.
Segons ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, no tots els refugiats es quedaran en territori català perquè hi ha una part que estan en trànsit i acabaran en altres llocs. Plaja insisteix que el volum d'arribades és gran i que no hi posaran límit. Per això el govern insisteix en la necessitat que l'Estat apliqui un fons econòmic específic i que s'incrementi el marge de dèficit de les comunitats autònomes per fer front a l'arribada de refugiats.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Més coses de l'actualitat d'aquest dimecres. Repassem la premsa digital i comarcal. La justícia russa ha condemnat Alexei Navalny a 9 anys de presó.
Un tribunal de Moscou ha considerat que el líder opositor rus és culpable d'un delicte a gran escala. La fiscalia demanava d'entrada 13 anys de presó, que finalment s'han quedat en 9. Se l'acusa d'haver desviat diversos milions de rubles de donacions entregades a la seva organització de lluita contra la corrupció. Ho trobem a la majoria de digitals.
La farmacèutica Moderna prepara una vacuna combinada contra la Covid i la grip.
L'objectiu de la farmacèutica és poder combinar moltes d'aquestes malalties respiratòries en una única vacuna de reforç anual per reduir així la mortalitat elevada que causen els virus respiratoris. Ho podem llegir al Nació Digital.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat el fundador d'Electrodomèstics Miró a 2 anys i mig de presó per estafa i per falsificació de comptes.
Segons l'Audiència, Francesc Miró hauria desenvolupat una comptabilitat fictícia per enganyar el seu banc pel que fa als crèdits i als seus proveïdors pel que fa a la solvència de l'empresa. La seva dona també ha estat condemnada a mig any de presó en aquest cas per ajudar-lo a ocultar béns. Ho destaca el Nació Digital.
Ja s'ha notat a bona part de Catalunya un terratrèmol de magnitud 3,4 ha sacsejat aquesta nit al Ripollès.
L'epicentre ha estat a 7 cases, però el soroll i la tremolor s'ha notat també a la Garrotxa, Osona, la Cerdanya, l'Alt Empordà i algun altre municipi del Maresme. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya assegura que el sisme s'ha produït minuts abans de les 10 de la nit. Segons els usuaris, la tremolor ha durat entre 2 i 3 segons i Protecció Civil ha informat que el terratrèmol no ha causat cap dany. Ho podem llegir al 9-9.
Detingudes 4 persones per furts a l'eix comercial de Granollers.
Segons els Mossos d'Esquadra, el grup estava molt ben organitzat i actuava de manera coordinada, de manera que mentre una parella entrava a un establiment, els altres es mantenien a fora, vigilant o al cotxe a punt de marxar. Una de les dones detingudes acumula 108 antecedents per delictes contra el patrimoni. Ho informa Som Granollers.
Fa uns quants dies que estem explicant que està plovent i això es comença a notar als pantans i embassaments. Per exemple, a la Catalunya Central, on els seus embassaments s'han estabilitzat després de la sequera que patien.
Les pluges dels últims dies han provocat que s'aturi la tendència a la baixa que patien des de finals de l'any passat alguns pantans com el de la Llosa de Cavall i Sant Ponç, el Solsonès i Baells, el Berguedà. Les conques internes de Catalunya es troben actualment al 54% de la seva capacitat, una xifra superior a la mitjana espanyola, que hi era del 45%. Se'n fa ressò al Regió 7.
I Andorra registra la millor qualitat de l'aigua de la seva història.
Per primera vegada, les anàlisis de l'aigua dels rius dutes a terme pels serveis del Ministeri de Medi Ambient del Principat registren una qualitat de l'aigua excel·lent. El Ministeri atribueix aquesta millora a les infraestructures de sanejament d'aigua que hi ha a Andorra, però sobretot a la baixa activitat durant la pandèmia. El 2005, la qualitat de l'aigua excel·lent i bona no arribava al 40% i ara és del 100%. Ho podem llegir a Andorra Difusió.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Va, anem amb els esports. El Barça supera el Real Madrid per 1-3 en el partit d'anada dels quarts de final de la Champions femenina. i posa d'aquesta manera un peu i mig a les semifinals d'aquesta competició. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Les blaugranes s'han vist superades a la primera part per un Real Madrid que ha obert el marcador al minut 8 amb un gol d'Olga Carmona. Primera part molt fluixa de l'equip de Jonathan Giraldez, que fins a la segona part no s'ha posat les piles. A l'inici de la segona meitat, el VAR ha donat un penal a favor del Barça que Alexia Putellas no ha desaprofitat i ha empatat el partit. Ja a les acaballes de l'enfrontament, Claudia Pina ha marcat el segon al minut 81 i un altre cop Putellas sentenciava el partit al temps afegit, marcant el tercer. Així doncs, les blaugranes parteixen amb avantatge de cara al partit de tornada que es disputarà dimecres que ve al Camp Nou i on hi assistiran 90.000 persones. Al final de l'enfrontament d'aquesta nit, Claudia Pina feia aquesta crida a l'afició.
El dimecres crec que serà un dia molt especial per totes nosaltres i que millor que el Camp Nou pugui estar ple. Al final seria molt important perquè ens ajudin a poder guanyar el partit, l'eliminatòria.
L'altra notícia positiva que deixa el partit aquesta nit és el retorn d'Irene Paredes, que recuperada de la seva lesió ha pogut disputar ja 25 minuts de l'enfrontament.
Una altra bona notícia en aquest cas en bàsquet. El Baxi Manresa ha fet la feina i de quina manera i es classifica pels play-offs de la Champions després de superar 85-70 al Tofas Bursa.
Els del Bages han complert l'objectiu que tenien davant l'afició del Nou Congost i es classifiquen com a primers de grup. El Baxi Manresa ha dominat gairebé tot el partit, destacant el joc de Moneke i Sima, que han anotat 14 punts cadascun. Ara els manresans jugaran als quarts de final de la Champions League, escrivint així una nova pàgina en la història del club que aquest any està protagonitzant una de les millors temporades des de la seva fundació.
A l'Eurolliga, el Barça ha guanyat l'Alba de Berlín 79-95 i agafa avantatge al capdamunt de la classificació després d'una nova derrota del Real Madrid.
Els homes de Sara Jessica Vicius han dominat un partit on han estat excel·lents en atac. Nicola Mirotic ha anotat 18 punts en 21 minuts i Smith 12 en 16 minuts. A més, Curi, que encertava 3 triples en el darrer quart, que quan més pressionava el rival. Les blaugranes es troben ara amb dues victòries d'avantatge davant el segon classificat a Europa, que és el Real Madrid, que aquesta nit ha perdut a la pista de l'Efes d'Istanbul 93-90. Aquest divendres torna a l'Eurolliga. El Barça jugarà contra el Fenerbahçe al Palau Blaugrana i ja només quedaran dos partits per acabar la fase regular. Encara en competicions europees, avui és el torn de la Penya, que s'enfronta al Bologna Metropolitans en partit d'Eurocup. Si guanyen, els de Badalona s'asseguraran ser líders del seu grup. El partit és a 8:45. Tot això l'endemà que s'ha confirmat definitivament l'exclusió dels equips russos de l'Eurolliga i de l'Eurocup.
En tenis, Rafa Nadal estarà de 4 a 6 setmanes de baixa a causa d'una fissura a les costelles i es podria perdre el trofeu Comte de Godó.
On sí que no jugarà segur el Manacuries en el torneig de Monte Carlo, Rafa Nadal ha explicat que es va lesionar durant les semifinals del torneig d'Indian Wells, que va jugar contra Carlos Alcaraz. La notícia arriba en un bon moment per al tenista, on només ha perdut un partit aquest any, que va ser la final del mateix Indian Wells. L'objectiu de Nadal és recuperar-se aviat per poder arribar a temps a Roland Garros. A tot això, el dia en què s'ha sabut per sorpresa que la tenista Ashley Barty, número 1 del món, es retira. La jugadora australiana de 25 anys ha comunicat que ja no té la motivació física ni emocional per seguir competint al màxim nivell. Barty, que durant 2 anys ha liderat el rànquing mundial, abandona el tenis, havent guanyat 15 títols, entre ells un Roland Garros, un torneig de Wimbledon i un Open d'Austràlia.
I a la Volta a Catalunya, l'australià Caden Groff ha guanyat la segona etapa.
L'equip Baked Chance aconsegueix la segona victòria a la Volta de Catalunya. Groff ha estat el més ràpid d'aquesta segona etapa de més de 200 quilòmetres amb un temps de 4 hores i 44 minuts, amb un recorregut que ha acabat a la ciutat francesa de Perpinyà. El seu company d'equip, Mitchell Matthews, que manté el lideratge de la competició general, és qui va guanyar la primera etapa. L'etapa d'ahir va estar plegada d'incidents amb caigudes dels catalans Marc Soler i Roger Adrià i de Matías Jensen, que finalment s'han pogut reincorporar però a la cursa. Aquest migdia es disputa la tercera etapa de la volta de 161 quilòmetres que va des de Perpinyà fins a la Molina.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Vai, per arribar al punt de 8:45 del matí, com sempre, hi posarem música, i avui, de la bona. Tal dia com avui, de fa 78 anys, el 23 de març del 1944, va néixer el compositor minimalista Michael Nyman a Londres. Es va donar a conèixer amb bandes sonores per al cineasta Peter Greenaway, però va ser la música que sona, la banda sonora del piano, el 1993, la que el va posar en el punt de mira internacional.
matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15 del matí, avui és dimecres, és 23 de març, avui farem tertúlia amb l'Ivan Guerra, amb l'Arturo Puente i amb el Carles Fernández a partir del punt de les 9 del matí per analitzar el que ens porta aquesta jornada d'avui, una jornada carregada de mobilitzacions, de queixes, de protestes. Avui el carrer cristal·litza, demostra quin és el malestar que hi ha ara mateix, entre d'altres coses per les conseqüències econòmiques derivades d'aquesta guerra a Ucraïna que estan impactant en la nostra economia, que ja estava en una situació delicada, especialment per la inflació. Davant d'aquesta guerra, el que ha acabat passant és que s'ha acabat disparant encara més el preu de l'energia i els preus dels carburants. Avui, al carrer, mostres de disconformitat amb tot plegat. S'hi suma, a més, la vaga que hi ha convocada en contra de la sentència que obliga el 25% de castellà a les aules. Per tant, al carrer avui, que serà un reflex del malestar social que hi ha ara mateix, en parlarem de tot plegat. De fet, d'aquí a uns minuts començarem converses aquest matí amb en Pere Roquer, el president del sindicat agrària Saja de Lleida, amb Javier Pacheco, que és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. De fet, el que avui viurem és una continuació de la imatge, per exemple, del que passava diumenge al centre de Madrid, quan el món rural va omplir la capital espanyola amb la seva protesta. Avui els principals sindicats i les organitzacions de consumidors també surten al carrer. Al capdavall, el que hi ha damunt de la taula és un missatge d'urgència cap a Pedro Sánchez. També políticament s'està pressionant el govern espanyol perquè prengui alguna posició que mogui fitxa per ajudar els ciutadans, a les empreses, als pagesos, per poder fer front a aquesta escalada de preus. La inflació s'ha disparat per culpa del preu de la llum, del preu del gas, sobretot, de la benzina, del dièsel. És una situació realment molt complicada. En aquests moments, tot plegat ha derivat també en aquesta vegada transportistes, que ja té les seves conseqüències en el món de la logística. Ahir deia el ministre d'Agricultura, el Lluís Planas, que la situació és preocupant. De fet, el còctel social que s'ha acabat preparant és de difícil digestió. Són 28 dies ja de l'inici de la guerra. Comencem a saber quin en serà el preu que en pagarem nosaltres. L'intuïm elevat, però la factura s'està disparant. Pedro Sánchez no vol moure fitxa fins dimarts vinent, que és dia 29. El dia 29 encara queda lluny. Els dies se'ls hi està fent molt llargs a la ciutadania i avui així ho traslladaran al president espanyol, a Pedro Sánchez. Avui escoltarem una part d'aquest carrer, d'aquí a uns instants, Pere Roquer i Javier Pacheco en directe al matí a Ràdio Estel. Avui, que és dimecres, i aquests són els titulars més destacats del dia. Jornada de mobilitzacions al carrer per exigir al govern espanyol que mogui fitxa per aturar l'escalada de preus de l'energia i dels carburants. Avui UGT, Comissions Obreres i associacions de consumidors han convocat manifestacions arreu del país. A aquesta hora els transportistes també mantenen la vaga i els piquets dificulten la feina una altra vegada al port de Barcelona. A partir de les 9, taxistes i camioners fan una marxa lenta per la ronda litoral a Barcelona. Empreses com Danone, Sant Miguel o Mau avisen que han d'aturar la producció per falta de matèries primeres. Mentrestant, Pedro Sánchez aguanta el pols i no aplicarà mesures fins dimarts de la propera setmana. Abans, avui coneixerem les propostes que Europa debatrà demà i divendres per abaixar els preus de l'energia. Avui la llum marca el seu quart rècord històric a Espanya amb 340 euros al megawatt hora. Avui també hi ha vaga en protesta per la sentència que obliga el 25% de castellà a les aules a Catalunya. El govern ja ha anunciat que prepara un decret que regularà l'ús del català i el castellà a cada escola en funció de la seva realitat. El decret estarà llest d'aquí a un any. Mentrestant, no aplicarà la quota del 25% que imposava la sentència del Suprem. I a partir de dilluns, els positius per Covid ja no hauran de fer quarantena si són asimptomàtics o si tenen símptomes lleus de la malaltia. Tampoc hauran de fer quarantenes els contactes estrets. La mesura es pren davant l'alt nivell d'immunitat global que tenim ara mateix. També aquest dimecres, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i d'altres consistoris inclosos en la zona de baixes emissions de la capital catalana es reuniran per decidir si presenten recurs a la sentència del TSJ que l'anul·la. Una de les entitats que la va denunciar ja ha demanat a la justícia que apliqui de manera immediata la sentència. En esports, el Barça femení ja té un peu a les semifinals de la Champions. Aquesta nit s'ha imposat 1-3 al Real Madrid, remuntant un partit que havia començat perdent. La tornada es juga dimecres vinent al Camp Nou. I tancarem els titulars, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, busquem la previsió meteorològica amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada d'avui altra vegada amb precipitacions que afecten les comarques del sud de Tarragona cap a les Terres de l'Ebre i es mantindrà la nuvolositat entre variable i abundant al llarg de tota la costa i també al prelitoral. I al llarg del dia en aquestes comarques també pot arribar a caure alguna precipitació de caràcter feble, però també, com dèiem, amb la presència estones de clarianes, on tindrem més estones de sol cap a les comarques de l'interior i també del Pirineu. Les temperatures avui han baixat respecte a dies anteriors. Aquest matí ens hem d'abrigar una mica més. En canvi, les temperatures màximes es mantindran com les d'ahir, entre els 12 i els 16-17 graus, a molt, molt estirat. I també a la costa es mantindrà el vent de llevant i de gregal, que farà que tinguem temporal marítim amb onades de més de 2 metres d'alçada, i quan bufi aquest vent, la sensació serà de bastanta fresca. Demà, més núvols, i altra vegada augmenta el risc de precipitacions, especialment a la costa i al prelitoral.
Gràcies, Jordi. Del temps al trànsit, tornem cap al RAC i actualitzem la situació a les carreteres catalanes. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora va millorar la situació pel que fa a la xarxa viària, però encara queden retencions per l'AP7 de 8 quilòmetres i mig des de Castellbisbal fins a l'altura de Sant Cugat, on abans hi havia un camí incendiat. Ara ja s'han però reobert tots els carrils de la via. Per anar cap allà, la B23 també encara registra retencions de 5 quilòmetres des de Molins de Rei fins al Nus del Papiol, i pel que fa a les rondes, continua el matí de congestió en els dos sentits de la marxa, ara amb retencions de 3-4 quilòmetres de la zona franca en sentit Besòs, també uns 5-6 quilòmetres pel Poble Nou a la ronda litoral, i també retencions en tots dos sentits a la ronda de dalt. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand. Moltes gràcies. Estarem molt pendents del que passi també amb el trànsit a la ciutat de Barcelona, especialment a la ronda litoral a partir de les 9 del matí, amb aquesta marxa lenta de taxistes, de camioners, entre l'aeroport de Barcelona i el Parlament de Catalunya. Molt pendents, en definitiva, al llarg del programa d'avui, de les moltes protestes que sortiran al carrer aquest dimecres en diversos moments del dia. Farem una pausa per la publicitat i entrem, les abordem directament, en conversa amb Pere Roquer, president del sindicat agrari Asaja a Lleida, i amb Javier Pacheco, coordinador, el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Tots dos en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Si mai et pregunten, i tu amb qui sintonitzes? Doncs amb qui escoltes ara mateix, no? Amb Ràdio Estel, sempre al teu costat.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Vull ser una professional en futur. Per això, el dissabte 26 aniré a les sessions informatives de Blanquerna. Podré parlar amb professors, conèixer les instal·lacions i resoldre els meus dubtes.
Vine a Blanquerna i descobreix els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Dissabte 26 de març a 11:15 del matí a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui hem d'estar molt pendents del que passi al carrer, de com el carrer expressi el seu malestar per la situació que ens toca viure aquesta tarda. Els sindicats UGT i Comissions Obreres, les associacions de consumidors han convocat manifestacions arreu del país, demanant-li al govern espanyol que prengui mesures. Ja fa més d'una setmana que tenim en marxa una vaga indefinida dels transportistes incapaços d'arribar a un acord amb el govern espanyol. La setmana començava ja diumenge amb la imatge del centre de la ciutat de Madrid, de la capital espanyola, presa pel món rural, amb representació àmplia, representació també del camp català. Al final hi ha una protesta que és transversal, una reivindicació i una petició que és compartida per tots aquests sectors. L'avís al govern espanyol que la situació s'està tornant insostenible, que la inflació que ja estava desbocada per conseqüència d'aquesta guerra ucraïna està enfilant-se a uns nivells que no s'havien vist abans i que els encariments, especialment del gas, de l'electricitat, del dièsel, de la benzina, estan situant tants i tants sectors extremadament al límit. Avui els volem donar veu a aquests col·lectius, a aquestes persones que estan en aquestes situacions i que no només avui, que ja des de fa dies li estan demanant a Pedro Sánchez que mogui fitxa. Uns dels qui aquest diumenge eren a la protesta que hi havia a la capital espanyola, a Madrid, era el sindicat Asaja. El sindicat Asaja és el més important al sector agrari a tot Espanya i té una amplíssima representació també aquí a casa nostra. En Pere Roquer és el president del sindicat Asaja a Lleida. Senyor Roquer, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pol.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí. No sé si, donades les circumstàncies, podríem dir que en el cas del món agrari, del món rural, del camp català, esteu al límit com no ho havíeu estat mai abans.
Doncs és una situació molt kafkiana que ens ha portat que fa 2 anys tothom ens aplaudia per produir aliments i conjuntament amb el sector sanitari en plena pandèmia érem els que havíem de donar un pas endavant perquè tothom continués tenint aliments a casa seva, inclús reconeixement per part de tant del govern de l'Estat com dels governs, diferents governs autonòmics, i de cop i volta ara ens trobem que estem a la cua dels sectors, amb uns preus dels hidrocarburs desbocats que no tan sols afecten a la pagesia, sinó que afecten a la societat en general, però que evidentment nosaltres, per produir aquests animals, necessitem hidrocarburs.
Sembla que hem perdut aquesta comunicació amb el Pere Roquer, que crec que està desplaçant-se en cotxe, estava anant amunt i avall, i em sembla que hem perdut aquesta trucada, però vaja, la recuperem d'una manera ben ràpida amb el Pere Roquer, que de ben segur que hi torna a ser. Senyor Roquer, que l'havíem perdut, suposo que per un error de cobertura.
Sí, disculpeu, perquè estem pujant a la població de Ponts, que tenim reunió amb els ramaders d'aquí de la zona.
No patim.
El que us explicàvem era que nosaltres, que vam ser en aquell moment de la pandèmia un dels més apreciats per tot, en aquest cas tots els governs, ara ens trobem al moment més complicat, fins al punt que molts pagesos estan plantejant no bellugar els tractors. Perquè en aquest moment nosaltres engegar un tractor ens suposa una despesa de més del 70% del que ens costava l'any passat. Els costos de producció a nivell energètic els tenim disparats, i en canvi els preus que nosaltres percebem del producte que estem fent, i us faré un exemple molt, molt fàcil perquè ho entengueu, avui en dia un quilo de poma golden produïda a Quilleda amb Palot Gran me l'estan pagant entre 28 i 30 cèntims, una mesura de 72 que és la comercial, i en canvi produir aquest quilo de pomes a nosaltres se'ns ha disparat gairebé a 30 cèntims. O sigui, estem venent en aquest moment 6 cèntims per davall dels costos de producció que estem tenint fixos, i que evidentment això suposen amb la pujada dels hidrocarburs, la reforma laboral, on nosaltres amb el tema de la temporalitat era una de les bases de les campanyes agràries, no tan sols de la de Lleida, que d'aquí dos dies tornaran a tindre 20.000 persones treballant als camps, sinó a nivell de tot l'Estat, que ens ha provocat que estiguem en una de les crisis econòmiques més importants dels últims 30 anys.
Clar, això és el que explica, per exemple, que només de les comarques de Lleida, més de 2.500 pagesos i ramaders sumessiu a aquesta mobilització de diumenge. De fet, crec que n'éreu més de 7.000 de tot Catalunya, no?, que veu participar activament d'aquesta manifestació. Clar, no sé si realment el que teniu damunt de la taula, senyor Roquer, el que tenen ara damunt de la taula és aquest plantejament de deixar els tractors aturats.
És que arribarà un moment que no es podran bellugar. O sigui, quan estem parlant de que un litre de gasoil, en aquest cas agrari, euro 40, euro 50, estem parlant de vehicles de més de 100, 150 cavalls, 200 cavalls, que tenen una despesa important de consum, i és així de real, que evidentment elèctrics no podem transformar els tractors perquè no hi hauria manera que es poguessin arrastrar, o d'aquí dos dies, quan s'hagi de començar a cosechar tot el que sigui el blat, la ciutat, etcètera, que haurà d'anar a les cosechadores, que vol dir que la despesa serà més important de consum, perquè són vehicles que necessiten molta potència, ens trobarem que moltes d'aquestes màquines no podran circular. Llavors, nosaltres el que li hem plantejat al govern de l'Estat, no ara, la manifestació d'aquest diumenge, que és una de les històriques que s'ha fet del món rural des de fa molts anys, sinó ja fa temps que li estem dient al govern, ojo amb el tema dels hidrocarburs, ojo amb el tema de l'energia. Penseu que una granja de porcs, una granja d'aviram, granges que són per produir aliments, perquè al final nosaltres el que fem és produir aliments, la despesa energètica se'ns ha disparat més d'un 50%. I sabem que no tan sols se'ns ha disparat a nosaltres, sinó que també s'ha disparat a casa, a les llars on vivim, o a la restauració. O sigui, crec que el govern de l'Estat no està sent suficientment treballador amb el sentit de ficar mesures concretes de com se pot abaixar el tema de la llum. De quina manera el 50% de l'impost que estem tenint en aquest moment, penso que la majoria de l'hidrocarbur, el 50% és impostos. Entre el govern de l'Estat i després d'aquest govern que cobra l'impost, automàticament les autonomies també en perceben la seva part. O sigui, ningú està plantejant, escolta, el tram de l'impost, baixem-lo més del 50%, que seria lògic, perquè evidentment el govern de l'Estat està recaptant tres vegades més a través d'impostos ara que fa un any amb aquests preus. No és el mateix un impost d'euro 50 que estem pagant nosaltres del gasoil agrari a un impost de 60-70 cèntims, que és el que teníem avui fa un any.
Enteneu que Pedro Sánchez estigui allargant les decisions que assegura que pren, les decisions que assegura que diu que prendrà per fer abaixar els preus de l'energia i dels carburants, però que s'esperi a dimarts de la propera setmana?
No. I tampoc entenem que estigui fent una ronda de viatges amb el Falcon per Europa a saber què quan França, Macron, ja ha dit que l'1 d'abril les mesures seran una baixada directa, de, en aquest cas, de l'impost al gasoil agrari. Portugal la comença a aplicar aquesta setmana. O sigui, si tothom ja, ja ha fet la seva feina, el que nosaltres no entenem és per què Pedro Sánchez encara no ha mogut fitxa ni ha dit el que vol fer.
Què està passant amb el preu del cereal? Li ho pregunto perquè en vam parlar molt, deu fer ara 15 dies aproximadament, perquè d'una manera molt immediata, no?, una de les conseqüències que hi havia de la guerra a Ucraïna i del fet que els ports ucraïnesos estiguessin tancats és que no en podia sortir el gra, i de seguida en vam estar parlant, no?, del cereal i de l'afectació en el pinso, però ho hem deixat de fer aquests dies. Què ha seguit passant?
Doncs que està pujant. Avui torna a haver llotja a Binèfar, que és una de les llotges de referència en tema de blat de moro, i veurem a veure quins preus es donaran. Però és que, penseu una cosa, al final, el mal principal quin és en aquests moments? És que tenim un país que ha fet una invasió discriminada amb tot el que està passant, que es diu Rússia, i en aquest cas encapçalada pel seu president, el senyor Putin. El senyor Putin té dos branques importants. Té energia, sabem la producció de gas que fa per després transformar-la en energia, té hidrocarburs, és un dels majors productors a nivell mundial de petrolis, però tenia una cosa que des del 2014, jo crec que aquí la gent hem de tindre memòria, va prohibir l'entrada de productes agroalimentaris d'Europa. Sí que és cert, i a més, i disculpa que tuteja, Pol, no. Tu vam compartir bastantes...
Sí, no, i en vam parlar llargament de com us afectava a vosaltres directament.
Correcte, aquí està la jugada. I ell que es va quedar sense aliments? Ucrània és el graner d'Europa i és el segon productor mundial de blat de moro. I aquí és on és la clau. I nosaltres entenem que aquest senyor el que ha fet a Ucrània és pel tema dels aliments. I si té el gas, té el petroli i li faltaven els aliments i ara té els aliments, serà segurament una de les potències mundials, superant inclús a Xina, depèn de com sigui.
El problema és que això vosaltres us situa molt al límit, perquè hem parlat molt del camp, ara explicàveu que estàveu pujant cap a Ponts per parlar amb els ramaders, no? Per exemple, ara també a les Terres de Lleida, aquells que es dediquen, per exemple, els conills estaven començant a alertar també que no arriben, no? És a dir, que el simple fet de comprar pinso, que ara en parlàvem, per exemple, s'està convertint en un autèntic mal de cap, és a dir, el donar menjar cada dia als animals amb els qui després t'has de guanyar la vida és tancar que no sortirà ni a compte vendre'ls.
Correcte, i això l'Estat, i en aquest cas el govern de central, en aquest cas el president del govern, ho ha d'encabir. O sigui, el que li pot passar amb un país de... El plantejament és desabastirà o no es desabastirà, nosaltres entenem que en aquest moment l'abastiment d'aliments està garantit. Ara, si no es fiquen realment a negociar directament amb les associacions de transportistes, perquè al final... Nosaltres, els productors, depenem també del transport, però la societat civil també depèn del transport. I, per tant, és legítim que facin aquestes manifestacions. El que passa és que aquí hi ha una segona contrapartida. Nosaltres també hem de tindre garantit que puguem alimentar els nostres animals que tenim a les nostres granges. Fa temps que estem dient que el tema de la llet, amb la llei de la cadena alimentària, s'hi tenia que haver solventat. No s'ha solventat. Ara tenim un problema greu en la pujada de tot el tema que deriva del menjar que donem nosaltres als nostres animals, que en aquest cas són els pinsos. No s'ha solventat. Tenim la pujada dels hidrocarburs. Han presentat propostes concretes. Escolta, abaixa el 50% de l'impost, que ho pots fer, perquè no està passant de fa 15 dies aquesta pujada del petroli. Si ja estem parlant des del mes d'octubre-novembre, que nosaltres com a sector i com a organització agrària li diem a l'Estat, escolti, vigili, perquè se'ns està disparant els costos fins al punt que no es podrà produir. Sisplau, mirin el tema dels impostos que estan aplicant sobre els hidrocarburs. Sí, però amb els 600 estem quedant. I Europa no ens donarà la solució. I aquí jo crec que també s'ha de ser conscients. A Europa cada país ha de triar les seves mesures concretes que ha de fer, com ha fet Portugal, com ha fet França, com se parla que farà Alemanya. I aquí encara ens hem d'esperar el dia 29. Sí. El dia 29 ja farà una setmana des d'ara que estem parlant que segurament el transport estarà parat totalment, finalment. Els pagesos, nosaltres, haurem de buscar solucions per a veure què fem a partir d'ara.
Us preocupa que s'allargui aquesta vaga de transportistes?
Ens preocupa, sí, evidentment.
Us està afectant ja, d'alguna manera?
Bueno, ara hem de començar a mirar, com que avui ja, realment, fins dilluns, només hi havia aquesta plataforma, era un... uns quants dies, però la veritat és que ja es comença a notar, i només cal veure amb el tema del peix, però des del dilluns que ja anuncia una de les tres associacions de transportistes que també s'hi sumen, i ara, com sentia que comentaves, que també els sindicats de Comissions Obreres UGT també estan per la labor, però llavors vol dir que això ja està començant a ser una cosa d'estat important. Ens podem veure de que hi hagi un paro total, i per tant jo crec que aquí el president de l'Estat està deixant fent córrer el temps amb una situació econòmica greu com està tenint el país, i que, escolta, les coses al final s'han d'agafar pel toro o per les banyes, vulgarment com se diu, i has de tirar endavant. O sigui, el que no pots permetre que tants sectors estratègics d'un territori, com pugui ser el transport, com pugui ser l'agrícola, com pugui ser els serveis, quedin totalment bloquejats. És que alguna cosa no estàs fent ni estàs intentant donar aquelles solucions que els sectors puguin anar entenent per poder continuar treballant.
És que estava pensant en el transport i en com us podia afectar a vosaltres, no? I ara parlàvem del Pinso mateix, no? I estava pensant en com us arribarà o com us arribaria el Pinso a les explotacions del país, no? En com portar amunt i avall la fruita que es pugui haver de distribuir des dels vostres centres logístics, o el transport de bestiar, per exemple, no?
Correcte, o sigui, aquí s'ha d'entendre que tothom estem entrellaçats. Els sectors econòmics del país estan entrellaçats. I estan entrellaçats en dues funcions, sobretot. Una, amb el tema dels hidrocarburs, i dos, amb el tema energètic. Si analitzem fredament tot el que és la producció agroalimentària de Catalunya i d'Espanya, està entrellaçada amb sectors com pugui ser el transport. O sigui, si nosaltres demà tenim que portar l'escorxador 30, 40, 50 vedells, necessitem aquell transport per poder treure aquest bestiar.
Entenc que de moment no hi ha hagut problema. Ho dic perquè estem començant a parlar, sobretot des d'ahir, d'un possible desabastiment o no de determinats productes als supermercats. Des d'un punt de vista del producte fresc, senyor Roquer, ara mateix hem de patir a Catalunya per la seva distribució o no? En els dies immediats, per entendre'ns.
Jo crec que més que parlar dies immediats, jo crec que parlaria de les hores d'ara. Perquè, si us hi fixeu, cada hora això va canviant depenent de lo que s'està negociant a Madrid i que no, el govern de l'Estat no acaba de ficar al damunt de la taula. En aquests moments pot sortir bestiar de les granges per portar els escorxadors? Sí. Se'ns està bastint de pinso en aquest moment, amb les dades que tenim de primera hora del matí nosaltres a casa nostra, perquè hem parlat amb diferents ramaders. De moment sí, però te puc garantir a la nit o demà? De moment jo crec que no es pot dir, perquè dependrà molt també de si es tornen a assentar les associacions nacionals de transport, si realment la manifestació que es farà aquí a Barcelona, com comentàveu abans, l'impacte que tindrà tant del transport com del taxi, l'impacte que tindrà les mobilitzacions que preparen, tal com dieu abans, Comissions Obreres i UGT. Per tant, jo crec que aquí el que no està focalitzant bé el que està passant al país és el govern. Perquè si veiem de que tots els sectors econòmics estan començant una roda de mobilitzacions, després és evident que la del món agrari del diumenge passat va ser una de les històriques, és que tu has de donar una resposta com a mínim immediata per començar a buscar solucions.
Vosaltres, quan heu trucat a la porta dels ministeris que us afecten, quina resposta heu tingut fins ara?
Doncs mira, t'ho ficaré molt fàcil. La ministra de Transició Ecològica encara no s'ha reunit amb nosaltres. La senyora Rivera encara no s'ha sentat a negociar amb nosaltres. Estem parlant ja fa de 72 hores de la manifestació. El ministre Planas sí que és cert que ja es va ficar en contacte amb tant el nostre president nacional, Pedro Varadó, com els altres presidents de les altres organitzacions, però en aquest moment la ministra de Transició Ecològica, que és la que té una de les claus per desencallar, a part de la ministra de Transports, tota aquesta greu situació que estem tenint, encara no.
Doncs aquesta és la situació. Li ha dit el senyor Roquer que jo no recordava una situació de tanta volatilitat com la que acaba de descriure de fa molt temps a casa nostra, eh?
Bueno, perquè, us torno a dir, són sectors molt entrellaçats. El sector de l'agricultura amb el sector del transport està lligat, però al mateix temps el sector econòmic, que és hidrocarburs i energia, afecta directament el que és la butxaca tant de la pagesia com dels camioners, camioneres que estan al territori intentant-se guanyar la vida fent la feina que fan. I jo, sincerament, i gràcies per donar-nos l'oportunitat de parlar amb vosaltres, sí que ficaria un punt d'èmfasi de dir, escolteu, som un país productor d'aliments, som un país creador net de llocs de treball, escolta, els dirigents el que han de fer és intentar vetllar perquè continuïn els llocs de treball, nosaltres continuem produint aliments, puguin aquests aliments ser transportats a Catalunya, a Lleida, a Espanya i a Europa. Sisplau, als dirigents de que siguin les piles d'una vegada per totes, no esperin el dia 29, perquè el dia 29 és una setmana des de cara que estem parlant i la cosa cada vegada...